Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui ens visiten Santi Quereta, que ve de lluny, d'Avinyó, més exactament Santa Eugènia de Rabat, és... I ens veiem a presentar el seu darrer projecte com a cantautor a milers de somnis de distància. Benvingut.
Moltes gràcies.
El tema de la música és un tema familiar. Comença per la mare, és així?
Exacte, sí, sí. La meva mare ja tocava la guitarra i quan jo estava a la seva panxa, doncs, suposo que ja devia sentir aquestes vibracions. El meu pare és un xiulador improvisador i la meva germana, que és més petita, és una supertrompetista i cantant, sí, també.
Que va venir aquí a aquest programa també, mm-hmm, a presentar l'Udols. I que també estaves tu.
Exacte, sí. Allà també aquest projecte tinc la sort de participar-hi.
Exacte. I també tenia un avi que tocava la corneta.
És veritat, això, eh? Com te'n recordes? Sí, era Godzil i havia anat al Sàhara també i suposo... jo no l'havia sentit mai, el vaig conèixer, però sí, feien les anunciacions.
Això va influenciar la teva germana, però en el teu cas va ser la guitarra.
Exacte, sí, a mi bé, per la mare de, part de mare, sí.
Però una mica més i no... O sigui, et van apuntar a guitarra, piano, i vas dir, això de la música no és per mi.
Sí, quan era petit, exacte, amb 8 i 9 anys, sí, vaig tenir aquesta experiència negativa en aquell moment, no? Que no va tenir sentit per mi en aquell moment, no? I sí que realment vaig dir aquesta frase, ostres, després d'estudiar un any de clàssic, de guitarra i piano, dic, hòstia, jo músic segur que no seré.
I com va ser que el retorn?
I llavors va ser al cap de 4 anyets que la meva mare va fer un curs de guitarra, s'hi van apuntar diversos amics meus, aquí doncs no hi podia faltar la cita i llavors...
Però la mare era la professora.
O sigui... Sí, ella era la professora, sí, o sigui que primer era com no, jo no m'hi apuntaré, però llavors tothom s'hi apuntava, vaig haver de seguir la corrent i sort n'hi va haver, perquè llavors ja vam començar un grupet amb aquests amics i aquí ja no va parar la cosa.
I va ser llavors que ja vas dir la música serà lo meu o encara...
Sí, suposo que a aquella edat potser ni t'ho planteges, però va ser molt intens, realment sí. La banda era algo que ens ocupava totes les hores del dia que teníem lliures i composar cançons, treure versions, també assajar tant com podíem. Vull dir que per mi va ser l'escola més profunda, segurament, la relació amb la música més profunda que vaig tenir, que més em va marcar, no? I des de llavors és com que sempre és un recordatori d'aquella sensació.
I allà és on va començar la guitarra elèctrica, amb aquest grup?
Sí, exacte. Al principi vaig començar amb la clàssica, sí, al cap de molt poc hi ha necessitat d'electrificar-ho i clar, seguir els referents que teníem en aquell moment, no?, també.
I llavors vas seguir els estudis al Liceu?
Sí, llavors vaig passar una època de classes particulars. Primer molt autodidacta, uh-huh, i llavors de classes particulars amb professors d'allà al Bages, tant de piano, de composició. Venia aquí a Barcelona amb el Jordi Armengol, també classes particulars. I llavors ja vaig entrar a l'aula de música moderna, que és del Liceu també, i allà ja vaig fer com els estudis de grau mig, que es diria, uh-huh, per després fer el superior a l'ESMUC.
I abans de l'ESMUC vas fer una escapareta a New York.
Sí, exacte. Com va anar això? En aquell moment hi havia unes beques molt interessants que podies aplicar per fer classes particulars amb els professors que més t'interessava. I vaig aplicar, va anar bé la cosa, llavors vaig passar uns mesos allà i a part de fer classes amb en Peter Bernstein, en Mark Turner i Bill McHenry, doncs l'experiència també va ser molt completa de poder veure cada nit concerts d'alt nivell, no? Un, dos i tres concerts, tres passes, i això va ser una època que em va marcar moltíssim també.
És que de Nova York...
Sí, era una època que jo també estava molt ficat al món del jazz i clar, és com la referència, sí, allà on estava passant tot.
I després vas anar a l'ESMUC i allà va ser un projecte interessant amb la guitarra adaptant el piano.
Sí, exacte. Aquest va ser el meu projecte de final de carrera en què el títol era una mica pretensiós, la guitarra elèctrica interpreta el piano del segle XX. en què feia... Era com, és com l'altre gran, o el gran instrument harmònic, no? I la guitarra, doncs, intentant acostar-se a maneres d'arranjar, d'interpretar, i llavors doncs, sempre m'ha interessat molt la música clàssica, contemporània, tant el jazz com la popular, i llavors vaig fer com un tastet d'obres d'estils diferents, però tot del segle XX, no? Des de, no sé, Ravel, Ragtime, Joplin, Monk, boleros cubans també, sí, era un ventall molt molt ampli, també Ligeti, els estudis de piano, doncs, adaptacions a la guitarra, i veure com podia resoldre aquests entrellats, no, amb el meu instrument.
I és un repte.
Sí, va ser un repte molt gran, i clar, llavors et dota també de recursos que la guitarra de sortida, doncs, penses que no els té, o trobes solucions que després t'acompanyen amb altres estils també.
I bueno, després has fet moltes col·laboracions, molts projectes, com el que he comentat amb la teva germana i amb altres formacions, però fa 8 anys vas dir a la merda, no sé si es pot dir a la ràdio, a la merda de Barcelona, me'n torno al poble. Com va anar això?
Sí, exacte. Ha sigut un procés d'allunyament de la ciutat i de tot aquest ritme tan frenètic. En aquell moment, sí, vaig anar també a viatjar pel món, va coincidir que tenia diverses gires també, i va haver aquest primer allunyament que va anar acompanyat també d'un moment on vaig tenir l'espai per composar cançons i on vaig poder fer aquest primer disc de cantautor.
Els ocells i l'estèria.
Exacte, sí.
Bueno, i has dit que vas fer molts viatges, has viatjat molt, has anat a Brasil, has anat a Xina, va ser aquesta mateixa època? O...
Sí, exacte. Llavors, amb el grup Astrio, que ara estem tornant també, que és un grup de jazz rock, electrònica, vam enllaçar diverses gires en aquella època a Rússia, també a Xina dues vegades, i pel nord d'Europa. Sí, i llavors doncs era com una vida bastant nòmada durant uns anyets, sí.
I llavors quina diferència hi ha entre el Santi col·laborador de projectes i el Santi cantautor?
Val, clar, en el Santi cantautor sí que em procuro un espai de reflexió interna, tant personal com artística. Llavors doncs és una mica, això està passant, ja es veu, cada 7-8 anys, no? Que és com una mica de dir, aviam, què ha passat durant aquest temps artísticament, com vull sonar, pot ser un punt d'inflexió, és donar-te una oportunitat, no, de treballar el teu so, i de treballar també on estàs compositivament parlant, no? I llavors doncs acaben sent com petits punts d'inflexió a la meva carrera, que llavors també el fet de treballar amb altra gent també es veu reflectit, això. Inclús amb el disc anterior em va passar que al treure de cop un disc així de folk, de cop va ser com molta més demanda de jo acompanyar artistes, cantautores, cantautors,
sí,
no?
Sí, va alimentar una cosa amb l'altra.
Sí, exacte, sí, sí. De fet, vaig rebre diversos encàrrecs també en aquesta direcció.
I la diferència entre el Santi de fa 8 anys i el d'ara, el que va treure el primer disc i ara, hi ha hagut també canvis, no? Bueno, abans anaves a tornaves a la sortida de ser urbanita i tornaves al poble, i ara ja has tornat a ser...
Sí, diguem que ara ho he fet més profundament, perquè després d'aquell primer intent també llavors hi va haver un viatge a Berlín i viure a Berlín, que llavors va ser tornar a tastar la ciutat, sí. I llavors sí que després d'aquesta experiència sí que ja va ser... ja és ara completament, no, camp base al poble, bé, a les afores del poble, no, al mig del bosc. I sí, entenent una miqueta més una altra manera de viure, un altre ritme, la natura la tens a tocar, llavors doncs també t'interpel·la molt, no, si vas molt revolucionat, i també et diu com ens ho podríem muntar. I aquest disc doncs està molt...
Després anirem tema per tema per comentar això que estàs dient, d'arbres que parlen.
Sí, exacte.
I bueno, parlant d'això que dius tu d'anar revolucionant, la gent no ens parem a escoltar, no valorem el silenci, no? Això és el que dius.
Sí, per mi és com un punt de partida, el silenci, el temps, l'aire, l'aigua, també vens d'aquests tan preuats gratuïts i que no els estem valorant.
Aquest disc és un cas estrany perquè ara l'estàs presentant, però ja fa 3 mesos que, o més o menys, que està en disc. I és estrany perquè la gent ja no fa el disc tampoc molt.
Sí,
com és això?
Exacte, sí, sóc un romàntic en aquest sentit i també és una manera de parar el temps, és algo que m'estic proposant també, de fer coses que la inèrcia actual ens porta uns ritmes i unes maneres de fer les coses, però a vegades no ens plantegem prou quina és la manera que encaixa més amb la teva manera de ser, no? I sí que tenia ganes de viure l'experiència de la sortida del disc i de la presentació de les cançons d'una manera més íntima, propera, a l'abast meu i de la gent que té ganes d'escoltar-les. I llavors el juny, que va sortir el disc en físic, tan sols, en vinil i en CD, doncs vaig fer una gira de 7 concerts a llocs molt especials, des d'una botiga de vinils, una ermita, un molí, uns horts, una llibreria. Clar, era públic entre 30 i 60 persones, com a molt. I per mi ha estat una experiència preciosa, no? De trobar-me a mi compartint aquestes cançons que les escoltaven per primera vegada aquesta gent, no? Poder-ho compartir, comentar. Això crec que és el més valuós de la música i de la feina que tenim i la manera de relacionar-nos. Ara ha començat aquesta altra etapa, no?, en què la setmana passada va sortir el disc, hi ha a totes les plataformes i ja és, doncs, un moment de presentacions, de premsa també, d'anar-te preparant per tots aquests concerts que vindran ara i en format més gran, en banda i amb el Quartet de Trompes, que també és qui, amb qui he gravat el disc.
Llavors no ets un rebel contra el tema de xarxes socials i coses d'aquestes? O Spotify?
Aviam, es podria dir així. Jo sempre sóc dels últims a entrar en aquest joc, no? Perquè m'hi rebel·lo precisament, no? Quan van sortir els mòbils era allò, ostres, dimoni, això ens portarà coses que no estem preveient ara, com moltes coses del progrés, no? Que no li veiem la cara bé, no? I que si les tinguéssim a sobre la taula potser diríem, ostres, doncs potser pot esperar això o podem passar d'una altra manera, no?
Doncs ara diuen que ve la intel·ligència artificial.
Ja m'agrada dir-ne l'artificiència intel·ligial a mi.
Veig que també tens una bona opinió.
Bé, no ho sé, jo ja no sé, però cadascú que es faci la seva i que visqui sobretot el ritme que un mateix demana, no? Perquè és que ens ho estem creient tot avui en dia, no? I llavors crec que ens estem allunyant molt de nosaltres mateixes també, i és una mica del que parlo al disc, no? Aquestes distàncies que tens amb l'entorn i al final amb tu mateix també.
És que de fet jo penso, ja dic que la humanitat porta milions i milions d'anys amb la natura i fa només 100, potser 2 segles que estem fora de la natura, i això l'ADN encara no ho ha assimilat.
Sí, és una llàstima, no? Perquè ja ho havíem trobat, ja ho teníem, tantes coses ja les teníem i ara ens hem d'inventar necessitats que està comprovadíssim que no necessitem, que ens fan més addictes, no? L'altre dia vaig llegir un titular també que em va fascinar, que deia que abans ens adaptàvem al medi, no? I ara fem que s'adapti a nosaltres. I això és molt megalòman, no? És molt egoista també, no? És una actitud que ja es veu que no... Això desequilibra totalment, no?
Totalment. I això d'anar a contracorrent no té conseqüències, no? Per un músic, que és difícil viure de la música, no?
Clar, en realitat tot aquest procés d'aquest disc és interessant, també me l'estic mirant una miqueta de fora i a veure fins a quin punt això, aquesta actitud meva, m'invisibilitza o genera també interès en algun...
Sí, és un experiment.
D'alguna manera, sí, també, sí, com tota la vida, que és un joc, no? I també ho estic observant, això. Clar, diguem que no visc d'aquest projecte, és algo que és una més a més, tot i que sigui molt important per mi, no? Hi ha aquesta cosa de la productivitat, no? I del rendiment de les coses... Però a nivell econòmic, clar, no hem vist d'això. Llavors, puc permetre jugar una miqueta a aquest joc. Bé, no sé, són preguntes que encara no tinc la resposta, però intueixo que ho estic manejant d'aquesta manera, sí.
I parlant d'experiment, defineixes el disc com a hip-folk orquestral.
Sí. Exacte.
Que bé que el hip-hop, bueno, hi és perquè és lletra, bueno, poesia, uh-huh. Amb un ritme, o perquè en les bases, o perquè...
Amb hip-hop és perquè el productor del disc és en Víctor Pizza, que és un productor de hip-hop, uh-huh. amb el qual, bueno, conec des de l'etapa que vam fer Astrio amb Adversaris i amb en Rodrigo Lavinia i Extraño Ways. Llavors és algú que m'interessa molt la seva mirada amb la música, sempre als marges, sempre té idees com molt alternatives, atreviments, girs que m'interessava molt plasmar en aquest disc. Llavors la manera de treballar va ser, jo vaig fer les cançons, li he passat a ell ha construït unes bases que després no hi són, però jo després he construït coses a sobre d'aquestes bases i s'han quedat. Llavors és com una mena de miratge, somni, endevinalla, allò del hip-hop a dintre aquest disc, no? I, però òbviament la seva empremta hi és, i per això posava el hip en aquesta definició musical. Llavors hi ha el folk, que òbviament és perquè és cançó d'autor i fa moltes referències també, tal com el disc anterior, a música folk americana. Uh-huh. Per mi bastant a Chesco Boix també, que ja veu d'aquí, no? que va ser com el meu primer diguem, influencer. I llavors orquestral, doncs perquè hi ha un quartet de trompes.
Això és
que,
sí,
que és un que, altre que, bueno, tema.
És un luxe ficar-ho allà amb aquest temàtica.
Sí, exacte. Sí, sí. Jo qualsevol secció de formacions d'orquestra o així m'interessa moltíssim pel timbre, per la riquesa. Penso que l'orquestra és l'instrument que s'acosta més a la natura, no? Per tota la dinàmica i varietat de sons. I perquè darrere de cada instrument, que estan construïts amb materials nobles, doncs hi ha una persona també, una ànima a darrere. Llavors m'interessava molt que la part harmònica, a part de la guitarra, fos coberta amb alguna secció. Havia provat també un quartet de cordes, que el disc anterior ja hi és, un ensemble de vents fusta, però al final em vaig decantar pel quartet de trompes, que és una instrumentació poc utilitzada en la música moderna. Hi ha algunes cites, no?, de Beatles i altres artistes, però em resultava una abraçada a totes aquestes cançons que a vegades són molt despullades i crues, no? I era un equilibri, una solució musical que, no sé, m'interessava.
I com van anar? Fes primer els temes, després arranjaves amb les trompes o com?
Sí, primer van ser els temes, i al mateix temps que els creava sí que creava contracants i idees que després han esdevingut l'arranjament, part de l'arranjament de trompes. Certament ha sigut més a la recta final, un cop he tingut les cançons, doncs recopilar tots aquests acompanyaments que havia gravat a les demos, per després doncs ja definir-los millor amb el quartet. Sí que realment, clar, jo el piano el toco poc, em va bé fer acompanyaments només a quatre veus, no?, que és el que sento que puc arribar, i llavors doncs això ja va definir també que havia de ser un quartet, no?
Vale.
I d'una manera, doncs, sí, bueno, sona bastant a el que puc tocar, no?
Sí. I amb aquesta producció musical jugo també la gravació, perquè l'heu fet a l'Ermit, no era? Sí?
És a l'església.
A l'església de la rectoria.
Exacte, de Santa Eugènia.
I això dona una sonoritat, entenc.
No? Exacte, ha esdevingut un instrument més, perquè el quartet de trompes l'hem enregistrat a l'església, amb la reverberació que té, i altres elements com la veu, doncs, en una capella que hi ha, i la guitarra, doncs, també en altres racons de la rectoria, o aprofitant el pou, les reverberacions. Sí, ha sigut com fer-ho, sí, allà en un lloc molt especial per mi també.
I això coincideix amb el que has dit abans, que has fet aquests concerts així a llocs petitets, que també buscaves això, la sonoritat aquesta, o era...
Clar, en realitat, amb sonoritat similar a l'església, ho vaig fer en una ermita. Mm. Però sí que és una manera de fer música a llocs on a priori no estan pensats per això. Sé que una capella sí, o una església, però sí, exacte, sí. La música en escenaris on a priori doncs hauria ja l'audiència, exacte. I m'agrada molt doncs fer un espai on el públic es fongui amb tu també, no? I en l'espai, no? Que sigui un com un element més.
programa ens agrada normalment comentar tots els temes del disc, o quasi, però abans d'això ens tocaràs un, que és el que porta el títol, no, del disc.
Exacte, Milers de somnis de distància.
Doncs escoltem-lo.
Has despertat amb l'alba rere les muntanyes i resseguit el sol d'hivern per la carena. Acomiadat el dia en tots els roig possibles i ha entrat la nit de la mà de la lluna. Has cantat com els ocells de temporada i fet ombra al silenci dels migdies. Sacsejat l'aire quan el vent porta paraules d'un horitzó llunyà, desperta o perds el rastre. Jo sense adonar-me'n. Jo sense adonar-me'n. A milers de somnis de distància, separats un a tocar de l'altre. I t'has banyat amb l'aigua de la pluja i has respirat l'oxigen que tot ho cura. Has perforat la roca i fet petons al terra i t'has trobat que el cel és casa teva. Jo sense adonar-me'n. Jo sense adonar-me'n. A milers de somnis de distància, separats un a tocar de l'altre. Jo sense adonar-me'n. Jo sense adonar-me'n.
Moltes gràcies per tocar per nosaltres. Comencem per aquest tema, que és el que té el títol del disc. El meu avi deia, com que era pagès de tota la vida, que els sentiments els passava a l'arbre, o sigui, està trist, no sé què. Suposo que ve per aquí, no, la cosa, o és perquè t'ha espiat a l'arbre el tema de que et doni lliçons de vida?
Sí, aquest tema, exacte, és un arbre que ens explica als humans com ens ho podríem muntar, no? D'una manera més senzilla, més simple, més que tingués més sentit per nosaltres, no? I també explica com ens resistim a fer-ho, no?
És el que dèiem abans, no? Intercanviar, sí, el paper, no adaptant-se al medi, sinó que el medi...
Això mateix, sí.
I amb Sol, dius que vols transmetre que la gent, bueno, orbita, que les òrbites pot ser que canviïn o com?
Sí, exacte, sí. Aquí és una referència als astres i on ens posicionem nosaltres i on està la gent que ens envolta o l'entorn que ens envolta i com constantment anem canviant d'un lloc a l'altre i com ens hem d'anar actualitzant això, no? Cada cop sí, és més evident, no, que necessitem fer aquest exercici un dia darrere l'altre, no? Perquè la vida es mou constantment, tu també, l'altre també, les relacions i la millor manera d'estar en harmonia és això, no, sabent en quin moment passa cadascú.
I en el disc hi ha uns 5 interluris que almenys estan numerats de veritat i no com el dolç que fer trampa. Sí. I que es reflexa el que estaves dient abans, no? El tema del temps, el silenci, i també el vent, les esquerdes, la terra.
Sí, aquests interludis fan referència a fragments de cançons. Llavors, doncs, són interludis de trompes, un arranjament de trompes d'una petita secció d'una cançó que ja ha sonat abans o que sonarà després. Exacte. I el títol, doncs, fa referència a la lletra, algun fragment de la lletra, no? Llavors és com una mena de haiku tot plegat, però, així, una deconstrucció...
Però, per exemple, tens temes que duren un cert temps, uns minuts, uns 3 minuts, en canvi els italúrgics són curts, però hi ha també el de una mesura del temps que encara és més curt que el
Exacte, sí, sí, és també una manera poètica de fer-li...
És el mitjà, que el temps és curt.
No? Exacte, una referència, i a més s'acaba com de cop aquest tema. I sí, parla molt d'això, no? De la sensació, de la percepció del temps, de si es pot fer llarg, curt, no, etern, i llavors en aquesta cançó vaig jugant amb aquesta mena de haiku, de repeticions, no, que sembla que no s'acaba mai, però s'ha acabat en un moment en tot un plegat. Moment.
Sí. És que dura menys que cap.
Sí.
I després tenim el Parlam, que torna a ser un arbre, però la seva soca.
Sí, exacte, sí. És el que amaga aquella soca, no? Que tant pot ser una soca com les arrels d'algú de nosaltres.
I la seva producció, bueno, musicalment és curiós també, el força original.
Sí, 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 també té sons molt de fusta, que estan gravats amb el mòbil també, i hi ha diversos temes que o les guitarres o percussions o algunes veus estan gravades amb el mòbil allà en el moment en què estava passant, sí.
Molt interessant. I amb el que penses, que ja, en aquest programa ja hem vist el que penses, s'evita molt el conflicte actualment? És el que vol transmetre la cançó?
Sí, això és un aprenentatge propi, però que suposo que a tothom també l'interpel·la, no? Que, doncs això, precisament, no? Saber molt bé qui ets, què penses, quina opinió tens de les coses, mostrar-te tal com ets, i això ho fa molt més fàcil per tu i pels altres també, no? Si ets clar en aquests termes, llavors aquesta cançó doncs parla d'això.
Doncs dècada a tu. M'he sentit mig identificat perquè a la finca de la família també hi ha una barraca i també transmet això, la barraca, i també un pou d'aquests antics, saps? Què és el que volies? Com va sortir la idea d'aquesta conversa?
Sí, això va passar a Copons ara fa un parell o tres d'anys, que vaig anar a fer una residència, això és a l'Anoia, i és una terra de molt de mur de pedra seca i de barraques de pastor. Llavors vaig passar una tarda en una d'aquestes barraques que ja s'estava esfondrant, ja no tenia el sostre, i gairebé que les pedres doncs m'anaven dictant aquesta conversa amb aquella persona que la va aixecar un dia, no? Aquesta barraca. I bé, és això, com aquesta nostàlgia d'aquell moment en què el pastor i la barraca eren un, i ara, com el pas del temps, doncs ha transformat això en una altra cosa, i la barraca torna a formar part de la terra, és com una mena de cicle de la vida. I al mateix temps, doncs, qualsevol similitud amb una història d'amor, doncs, és pura coincidència.
Això és el que dius, és veritat. I Creixo amb tu també està té aquest joc, no?, de natura... Bueno, i també el que deies abans, qui s'adapta aquí.
Sí, exacte. Sí, sí. Amb el Creixo, amb tu hi ha diverses referències. Una, la inspiració sorgeix d'un arbre, d'aquest creixement de micromoviments, no?, que pots seguir si tu l'observes, que és el que ens passa a nosaltres, no? Creixem d'aquesta manera, no?, observant també el nostre entorn, no? Se'm venia molt la figura de la meva iaia, la iaia Pepeta, també, no?, com a algú que, una presència que està allà, que t'ha acompanyat en un moment de la teva vida, no?, i has observat i t'ha observat créixer, i llavors, doncs, sí, són aquests elements, no?, poèticament units, sí, que parlen de la natura i d'aquest procés de vida.
I amb Bròxula, que diu, bueno, és un equilibri entre nosaltres, la gravetat i els sentiments dels altres, però abans hem dit que l'equilibri no hi és, no?
Ja, bé, és una búsqueda constant, no?, i segur que hi és l'equilibri sempre per algun lloc o altre. Sí, això és un poema de la Pauline Bachmann, i en alemany era, el vam traduir, em va agradar també aquest joc, no?, aquestes metàfores, no?, i el vam musicar en un momentet, sí, va ser un viatge xulo.
Bueno, i al final és curiós, em fa pensar en un morse, trobes els xins, no?
És veritat, sí, i aquest final de trompes, sí, sí, d'una trompa que... Exacte, que va enviant un missatge allà críptic.
Exacte. Té sentit o és...
Va ser un joc musical, però fixa't com tantes coses a la vida, no?, que al cap del temps no les pots llegir de maneres molt diferents a les quals tu havies pensat, no? I de fet m'està passant amb algunes lletres d'aquestes que dic, hòstia, ara aquesta l'entenc així totalment, eh? I em pensava que li estava parlant a algú, però no, li estic parlant al temps, no?
I parlant del temps, ja el darrer tema, el temps del temps. Uh-huh. Temps del temps d'haver deixat de fer alguna cosa o de perdre alguna cosa.
Ja, sí, això ens passa molt avui en dia, no? De que volem ser tot arreu, no? I sembla que ja hauries d'haver fet X coses, no? I clar... hi ha un moment en què et comences a plantejar, no?, tots aquells somnis que tenies, els has complert, no? Va d'això o senzillament va d'una altra cosa més relacionada amb el present i el temps no acaba d'existir o existeix només en tu? No sé, reflexions al voltant d'això i sobretot treure ferro també.
I que mai és massa tard per començar, com deia l'altra, aquella cançó.
No, i tot acaba tenint sentit, segur.
Sí, segur. Mm. I parlant de començar i acabar, doncs començar i acabar és l'últim tema. És molt curtet, és instrumental, és per tancar.
Sí, és un viatge d'una nit que vaig posar a gravar al mòbil i va sortir la peça així, tal qual. I era una mica... Em parlava d'aquesta lluita a vegades, no? De començar una cosa, desenvolupar-la i tancar-la, no? A vegades tardes anys i a vegades ho fas en un moment, no? Va ser aquest el moment, no? De començar i acabar, i va durar el que dura la cançó.
Sí. Bueno, però doncs, per acabar, que ja estem acabant, uh-huh. Ja hem parlat abans que has fet concerts, no sé si queden més d'aquests petitets, en plan...
D'aquests no, ara ja és en banda.
Llavors ja toca el de la presentació del disc, no? El 31 d'octubre.
Exacte, sí. Demà en faig una a Mallorca, també, que hi anem amb el Josep Cordobés.
Vaixell,
sí.
No?
Exacte, això mateix, ara me n'hi vaig. El concert oficial principal és el del Cursal, que és el dia 31, que hi haurà en Dani López a l'harmònium i les veus, en Josep Cordobés a la bateria i sobretot el quartet de cordes, el quartet de trompes, perdó.
Que per gravar el disc i ara amb això la presentació vas molt ben acompanyant, no?
Exacte, sí, serà un luxe aquest dia, sí. No passarà gaires dies, o sigui que tothom convidades a ser-hi aquest dia.
Sabeu, això ho poden trobar la informació a les xarxes o...?
Això a la meva web, a l'Instagram, en aquest cas el Cursal, també amb tots els detalls, i també a les meves plataformes doncs hi ha les altres dates també, no? Que fem Vic, Igualada, properament aquí a Barcelona, a Blanes també, a Avinyó. Mm.
Per cert, no he vist que hagis vingut descalç, que diuen que t'agrada.
M'encanta, i és algo que...
Com el Tom Sawyer.
Necessito molt, sí, connectar-me, i sobretot que el cap pari, és una manera de concentrar-te passa a passa, no?, en el present. Jo crec que seria una gran solució per la humanitat tornar a anar descalços i assumir les limitacions i els ritmes, no? No, possibles.
Si les empreses de calçats no estiguin d'acord, però bueno, sí, és una bona idea. Sí.
No sé, trobaríem solucions a aquests problemes.
Se sentirien més arrelats.
Sí, això mateix.
Literalment. Doncs moltes gràcies, Santi, per la teva visita i pel teu temps i per venir... expressament, al final.
No, encantat.
I moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Que tingueu una bona música.